Y ahora, como cada lunes, vamos a hablar de agricultura. Hoy está con nosotros Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Recordemos que él es el presidente de la Asociación de Labradores de Nules. Pepe, el jueves, cuando ustedes vinieron de la reunión de Madrid, nos dijo que estaban todos los partidos políticos menos Compromís.
Sí, sí, más que nada porque es valenciano. Uh-huh. Entonces.
Y a usted le sorprendió. Por lo tanto, yo le dije a usted que yo le preguntaría a él si el por qué no había estado y si él estaba de acuerdo en pedir la autorización del metil. Y si le parece, aquí tenemos la entrevista, escúchela. I ara anem a parlar amb Carles Mulet. Ell és senador de la Comunitat Valenciana a Madrid. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Mire, vostè sap que el 24 de març anaven concretament dos associacions de la Plana Baixa de la província de Castelló a parlar al Senat, a demanar aquesta autorització especial del metil.
Pues bueno, es van enterar el mateix dia que anaven esta associació, perquè el que entenem és si realment volien fer algun tipus d'acció o de reivindicació, els pareix molt justa, però el que s'ha de fer són els canals i els tràmits ordinaris, no? El que no té cap sentit és simplement pensant-se anar a fer una foto en el Partit Popular, que no això se va aconseguir res. El que s'ha de fer això és realment batallar-ho, com nosaltres ho estem fent.
Sí.
Molt bé, que se faten les fotos, sí.
És que, sabe el que em va sorprendre? Que, tot i això que vostès van enviar el mateix dia una nota de premsa on reclamaven al govern central que multipliqui la seva col·laboració amb les autonomies en la lluita contra el cotoner de Sud-àfrica, perquè ho vam rebre, no estigueren presents, perquè sap, quan van al Senat estaven tots els grups polítics menys Compromís. Això a nosaltres ens sorprèn molt.
Sí, a mi també. El que no pot ser és que si realment volen reunir-se en els grups parlamentaris o en les persones que estem aquí, el mínim que haurien de fer és intentar contactar amb nosaltres. A nosaltres sí que és cert que aquest mateix dia, de matí, la senadora del Partit Popular es va informar d'aquesta reunió, però clar, nosaltres tenim una agenda amb tot el món, no? I aquesta mateixa setmana vam estar reunint-nos en un sindicat d'interior, vam estar reunint-nos en l'agrupació unificada de la Guàrdia Civil, i tenim una agenda, i aquesta agenda no podem, perquè te convoquen millorar o dos hores abans, canviar-la, desgraciadament. Tenim un pleno i un intervenim en pràcticament tot, i el que no es pot és això.
Mire, a mi ells el que ens diuen és que per més que se posen en contacte tant amb vostè com amb el diputat nacional Joan Baldoví, no reben contestació.
Això directament és mentida, perquè nosaltres contestem absolutament a totes les peticions que ens diuen. Damunt soc una persona, puc dir-ho, no? que soc molt accessible, se pot contactar per qualsevol xarxa social. Si haguem contactat directament amb els nostres regidors, els nostres pobles, segurament que haguem passat el telèfon, amb els telèfons de tot el món, i tota la persona que vulgui reunir-se amb mi s'ha reunit o ha contactat. I prova d'això és que tenim una agenda brutal de reunions, inclús en gènere, que no tenim cap afinitat.
El dia 24 van anar a Madrid perquè ells van escriure una carta a la Comissió Europea, a la que determina a qui han de demanar aquella autorització especial per a poder combatre el cotonet. En aquest cas, el que els contesta aquesta autoritat és que el que té que demanar l'autorització especial del metil és el senyor Planas. Vostè sap que el senyor Planas ha dit en tot moment que ell no és qui va demanar-la?
Sí, sí. I de fet, volem fer un poc de memòria, no? El primer partit que van portar aquesta exigència i se va debatre en una comissió i se va aprovar en una comissió de cultura abans que nosaltres. Nosaltres vam, en juliol de l'any passat vam presentar la moció, tenim molts punts, un de tants punts era dir, no? El permetre de manera transitòria usar aquest tipus de productes. Se va votar a favor de la moció, a pesar del vot en contra del Partit Socialista, en octubre, va ser el debat, i des d'aquest moment no hem tingut cap resposta positiva per part del govern. Per això també nosaltres fem la nota el dia 24, llancem aquesta nota perquè és quan tenim la resposta i aquest mateix dia del govern.
Sí, perquè, mire, vostè sap que en Itàlia el ministre que té la competència de poder demanar-lo ho demana. En aquest cas, vostès estan a favor de que se demane una autorització especial hasta que tinguem prou per a fer front a la lluita del cotonet. Vostè demanaria aquesta autorització especial del metil?
Sí, sí, és que l'hem demanat ja formalment. Vam presentar una moció, no únicament això, vam demanar moltes mesures. Vam demanar que el Ministeri no estigui oposant-se a la solta de parasitoides que estàvem, també fer fet una autorització per a que la de conselleria pogués soltar aquests insectes i tampoc no plegaven ter ni forma. Vam demanar ajudes directes als agricultors afectats, vam demanar ajudes per a la investigació, vam demanar que no se desmantellaran els laboratoris de València. O sigui, nosaltres este tema és un tema que el portem batallant de fa molt de temps i el tema concret és de demanar l'autorització, sí, però és que si l'excusa la de sempre, no? És que el govern que té que fer les accions no fa, i el clar exemple és el que tu has posat a Itàlia. Quan, per exemple, Itàlia va demanar l'aplicació de la clàusula de salvaguarda, així també tenien que no podien fer-ho, i Itàlia la va demanar. Per el comerç en els països d'Àsia, en aquest cas concret el tema de l'arròs, però és que nosaltres també venim exigint l'aplicació de la clàusula de salvaguarda en Sud-àfrica i tampoc no estan fent els casos. O sigui, que és un tema que nosaltres, per sort, estem a la Comissió d'Agricultura i per sort que ningú té que donar lliçons del que s'ha de fer per a defensar la agricultura valenciana.
Dit això, i aclarit, us ho passarem a aquestes dues associacions que van estar allí. Recordem que és l'Associació de Llauraors Independents de Vila-real i també l'Associació de Llauraors de Nules. Us ho passarem i espero que el malentès que tinguin estiga subsanat.
Sí, agraïs molt l'oferiment i que sàpiguen això, que tant en els nostres representants en Nules com en els nostres representants en Vila-real es poden passar el telèfon en qualsevol xarxa social, a mi se pot contactar i ahí es poden donar explicacions de tot el que han fet, que és molt més que el que ha fet el Partit Popular en aquests mesos, segurament.
Moltes gràcies, Carles, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Pepe, què li pareix les explicacions que ens ha donat el senador de la Comunitat Valenciana?
Bé, pues seria per qüestió de tindre alguna xarra amb ell directament i aclarir moltes coses, però ja d'entrar simplement vull aclarir-te dues coses. Una, la foto no me la fem nosaltres, se la fan ells. La foto se l'estan fent contínuament ells i la consellera. Nosaltres hem anat directament al problema. I el problema no ve d'ara. Nosaltres fa 2 anys i mig, i des de juliol va presentar la moció, nosaltres ja fa 2 anys i mig que estem peleant en aquest tema. 2 anys i mig. 2 anys i mig significa que la conselleria tenia ple coneixement de tota la problemàtica de la perillositat, i si no han fet res fins ara és perquè, o han fet alguna cosa fins ara, és precisament és perquè han vist tots els exercicis que han fet nosaltres.
Però vostè sap que ell és senador per la Comunitat Valenciana, però senador nacional, és a dir, ell està al Senat i demana a qui pot portar a terme això. Vostè sap que en conselleria no tenen la potestat, que la té el ministre Planas.
Sí, però ell deu estar en contacte amb conselleria simplement perquè ell és designat per conselleria, senador.
Entonces... Sí, però això mateix ha demanat aquesta autorització, ho ha dit, és a dir... Si algo, lo que és dir, ell ha dit que sí ha demanat aquesta autorització perquè la solució que els donen en temps i en forma no arriba. Ho ha dit ell mateixa. I ho ha dit públicament, és dir, està gravat i ho hem sentit tots.
Vale, però jo vull veure-la físicament, aquesta petició de l'autorització excepcional. Vull veure-la físicament. Pues, escrit.
Jo considero que és el que té que fer i per això mateixa jo el invitaria a que parlaren ell.
Sí, no, estic disposat a parlar més quan vulgui. El que sí que té que declarar el senyor senador Molet és que, vamos, ell com a senador, com a servidor públic, hauria d'haver-se interessat en aquestes dues associacions que estan peleant a soles en aquest tema ja fa molt de temps. Per què no s'ha dirigit a nosaltres? Que és el rei de Finlàndia? Home, les coses clares, perquè siga senador no significa que tinguem que anar a demanar-li audiència, no, que ell té un problema, el coneix, viene directament al problema. Perquè tot el que parla ell de que ha demanat les clàusules de salvaguarda o la petició de subvencions, la investigació, en fi, ajudes directes, demostra no conèixer el verdader problema. Nosaltres l'únic que ara ens interessa és salvar la campanya podent controlar el cotonet.
Aclarir aquest tema, sabem que estem en un pla de ministeri que vostè diu que ja és un complet fracàs. Per què, si és un complet fracàs el pla del ministeri?
Bueno, el fracàs, el pla del ministeri és fracàs per moltes raons. Entre elles, perquè les feromones no s'han donat. Això, una. Segon, l'anagirus no s'ha repartit. Però al marge d'això, encara que se repartira o se donen les trampes de feromones, el resultat és que, anem a veure, la trampa atrau el macho. Uh-huh. Significa que no copula la hembra. Però en aquesta trampa feromona, qui controla a les larves? Que són les que entren dins del pètalo i estan fent el mal. Absolutament res. I l'anagirus passa algo paregut. L'anagirus parasita els adults. Luego, si el que és el cotonet durant tot aquest temps ha vingut fent generacions de generacions, perquè el cotonet no ha parat, no l'han mort, està ahí, estava apagat.
I ara, ha colonitzat.
Exactament, sí, exactament. I l'anagirus no l'han repartit. I encara que el repartiren, pues, parasitaria els adults, però no les larves. I les larves són
està clar que no arriba a temps. No, sobretot no. Perquè l'última generació del cotonet sols passa perquè s'utilitza el metil.
S'està... bueno, el metil, o sigui, duir el metil. El que sí que tinc que dir és una cosa. La desesperació que tenen els agricultors, s'està fent tota una sèrie de mescles de productes autoritzats, per intentar encontrar aquell producte que siga més fiable o que tinga un major control de la plaga.
Sense incomplir la llei, pobres.
Sense incomplir la llei, clar. Entonces, però què ocorreix? És que això són proves. L'exemple el tens molt clar en algo que ha ocorrit recentment. S'ha llançat a la publicitat, s'ha escampat per ahí, que n'hi ha un producte que en unes mescles entre perisproxifen, en fi, i altres, pareix que estiga donant resultat i este producte ha desaparegut en dos dies de les cooperatives.
Però al final dona resultat?
A veure, se va provar finalment, ara, no en el mes d'abril i maig, que és quan està la plaga en el seu apogeu. S'ha provat últimament. És que l'han provat, diuen que sí que és eficaç. Però, ojo, ja va poca plaga. O sigui, que és una prova. Està per vint de l'orell.
I les proves, això que diuen, és que sap què passa? Que així estem jugant mos tot l'esforç de tot un any. El que estem jugant mos és la collita. Per tant, no podem anar en proves.
És que la mateixa prova que poden fer aquestes persones, els productes estos, és la que mos ha donat el senyor ministre i la conselleria, el Feromonas. És una prova que no estava encara aprovada. Ni l'Anagirus tampoc, sí, estava aprovat. Entonces, se suposa que van a tindre èxit, se suposa, però no se sap.
De moment, el que sí que se vol és aquesta autorització del metil, que el ministre d'Itàlia sí que la demanarà i segurament la donaran, no?
Sí, bueno, nosaltres tenim així l'última informació que ha recibit, en la qual se demana al Ministeri de Salut, bueno, se dona que el que es requereix és que se registre este producte perquè el que és el Servici Fitosanitari Nacional d'Itàlia ja ha donat la seva opinió favorable. Luego, pensem que tot és qüestió de tràmits, és a dir, de tramitar el registre i que evidentment el Ministeri entonces el donarà l'autorització.
Entonces, anant a que tots els partits en aquest moment a vostès estan recolzant, inclús el partit de Compromís, que d'alguna manera vostès pensaven que era el partit que s'oposava, i ja li acaba de dir el senador que està també en ello, quin escrit estan preparant per a tornar a enviar?
Nosaltres estem preparant un escrit, avui no volíem que hi era avui, però no podrà ser, perquè hi ha que mirar molts punts i no fer un escrit molt llarg, però tampoc molt curt, és a dir, que vagi directament al problema. Entonces creiem que a lo millor pot eixir demà. És un escrit d'una sol·licitud d'urgència, via urgència, per a demanar-la, per a donar-la, o sigui, que el ministre accedisca a donar l'autorització excepcional. Perquè si anem per els canals reglamentaris, òbviament, arribarem tard. És a dir, ara tenim per davant 15 o 20 dies que són fonamentals per controlar la plaga. Si podem controlar gran part d'aquesta plaga, tindrem, ojo, tindrem una part, un percentatge del camí fet. Però, evidentment, si passa aquest temps, pues, el dany, quan siga més del 10 o el 15%, automàticament ja ens ha fet mal. O sea, que esperem que si seria urgència pues esta setmana, encara esta setmana, màxim principis de l'altra, si efectivament el ministre s'até als problemes que té la citricultura en esta plaga i donarà l'autorització, jo crec que al millor encara la gent desesperadament pues, en estos dies si així, en segur que es manejaria i podríem fer molta feina.
Podríem defensar-se.
Sobretot en la plana baixa i en el camp de Barbadre.
Este escrit va dirigit al ministre una altra volta, no?
Sí, exactament. Anirà dirigit al ministre, però per via d'urgència.
Vostè sap que Ricard Ramon, este home és el cap d'unitat adjunt a la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea.
Sí.
Esta persona el que ha dit és que hem de reduir l'ús de plaguicides fins a un 50% fins al 2030. Però seguidament, en la mateixa entrevista que li han fet, i que és el que a mi me xoca, fíjese, li pregunten com aconseguirà una reducció substancial dels ús de plaguicides antimicrobianes i fertilitzant. I diu que, bueno, pues en els pressupostos que acaben de provar per a donar-li a la PAC, que són 386.000 milions d'euros.
Bueno, perdona que me riga un poc. A veure, en primer lloc vaig a comentar-te, el primer que té de prendre en la Unió Europea és que assigna una imatge de la Unió Europea que el que diu la Unió Europea és infal·lible. I la Unió Europea s'enganya contínuament. A més, està contínuament actuant de forma interessada. Entonces, el primer que té de prendre la Unió Europea és que l'ecologisme barato no se pot escoltar. El que diuen que hi ha que reduir plagues, no, perdone. Primer, vostè averigua quines són les plagues, o sigui, quin el fitosanitari... Pum, perdona, antes ha dit fitosanitaris, eh? No, jo diria plagues, són fitosanitaris. Entonces, el primer que té que fer vostè és quines són les plagues i en quins productes se té que tratar. A veure, si no se passen de les dosis requerides, si no n'hi ha residus, per què vol produir, o sigui, prohibir vostè productes fitosanitaris, perquè en aquest cas baixi el mateix temps que està vostè dient això, hauria de prohibir molts medicaments que se prenen les persones, que se traduïen en confecció de roba, en tot això.
En aquest cas, el que diuen és que durant aquest temps de reducció vostès tenen una quantitat de diners que els arriba, que són aquests 385.000 milions d'euros, que són tants diners que quasi se m'escapen.
Doncs pues jo, perdona, Susana, vaig a dir-te que contestes molt bé. Mira si tenen diners per repartir, que els agricultors d'ací de la plana recibim el 4% del cost de producció. Això significa unes 26 o 27 euros per faneca, quan mos costa 500 i pico.
Per això li digo...
O sigui, la PAC se la poden fer ficar on es dona la gana.
Per això...
No volem PAC, jo no vull PAC. El que vull és que me tallen l'entrada de fruta de països tercers a zero arancels i que venen des d'uns jornals d'esclavitud i està contínuament una oferta contínua al mercat que mos dona, o sigui, els preus se'n van al pique contínuament. No podem pelear.
Este mateix senyor, el que està fent l'entrevista i que al principi ens dona un titular molt bo, que és allò de que hem reduït el 50% els plaguicides, diu a la pregunta, es podrà produir aliments sense plaguicides de manera massiva? I ell contesta, els productes fitosanitaris són necessaris per a garantir certes produccions.
Ojo. Totes, totes, no són certes, són totes.
Però ell mateix diu que és necessari.
Clar, és dir, necessari.
Si tenim que tindre un procés d'acabar les plaguicides que demostren ells que són nocius per a la salut i tenim aquests 386.000 milions d'euros que ens dona Europa perquè hi ha tants problemes.
Te vaig a dir, precisament l'articillo que he preparat crec que li dona contestació a este senyor en aquest sentit. No se poden produir aliments sense fitosanitaris. Des del mateix moment que hi ha plagues, a veure, no estem en l'edat mitjana on hi havia una tercera part dels habitants que hi havia ara, i si n'hi havia aliments que se feien malbé, inclús n'hi havia per la població. Avui en dia no. Si se vol alimentar a la població mundial, no se té més remei que acudir als fitosanitaris. Ojo, que l'empleo de fitosanitaris no significa que ho estigui consumint veneno, que se ho fiquen en el cap, ni mucho menos. Le pasa que els ecologistes baratos que n'hi ha, que ja estem farts dels ecologistes d'este tipus, estos, tot el que siga fito, automàticament volen prohibir-ho. Però per què? Escolta, amb aquest punt de vista, ja t'ho he dit antes, prohibisquen vostres medicines, prohibisquen la producció de roba, prohibisquen, en fi, mil coses, les fàbriques, en fi, tot allò que està produint contaminació o que ataca contra el mig ambient. Però no, les coses controlades i les dosis correctes no són ruïns.
Anem a Latiguillo?
Anem a Latiguillo. El títol és ¿Quién nos salvará de los salvadores? Garantizar el mantenimiento y la conservación de nuestros espacios naturales es una prioridad para la Unión Europea. Ese es el espíritu de la norma comunitaria, que es vinculante y de obligado cumplimiento para los estados comunitarios. El ecologismo tiene hambre de espacios naturales y la biodiversidad se convierte en religión para hambrientos políticos de aire puro y con la fauna asilvestrada. Si buscamos las razones del aniquilamiento del sector primario, las hemos tenido delante de las narices desde hace varias décadas. Frente a la agricultura tradicional están las nuevas tendencias de siglas nacidas del variopinto mercado de los salvadores del planeta, ecologistas de páramos yermos y venenos en la sangre. ¿Y quién se opone a delimitar unas zonas cepas para conservación de la fauna amenazada? ¿O un LIC, lugar de importancia comunitaria para preservación de la biodiversidad? ¿O un CEC, zonas especiales de protección, todas ellas englobadas en la red Natura 2000 para constituir una red de espacios de protección de hábitats y especies? Pero bajo la red Natura 2000 se esconde la imposición de expropiaciones, hundir el sector primario a precios de saldo sin indemnización. En Castilla-La Mancha, asociaciones como Acepal lo están sufriendo. No nos equivoquemos, los agricultores y ganaderos tienen su hábitat natural que se pierde en tiempos pasados, pero las prerrogativas y privilegios concedidos en 1273 están tocando su fin. No, nuestro hábitat no importa, porque además somos una especie a extinguir, no por méritos propios, sino por intereses espurios y bastardos. Somos refugiados en nuestras propias tierras. El derecho a la propiedad carece de fundamento en esta sociedad actual e ignorante del significado de la palabra ecologista. El único derecho que se reconoce es un derecho a sernos expropiados de nuestras raíces, de nuestro medio de vida y apartados como violadores de la pureza del medio ambiente y provocadores de la contaminación con nuestros fertilizantes y fitosanitarios que dañan la sensibilidad de las comadrejas políticas y ecologistas, mientras en territorios allende a nuestras fronteras en lejanas tierras nos preparan la futura alimentación con los mismos o más fertilizantes y fitosanitarios que aquí nos demonizan por emplearlos. Pero detrás está la desolación y la miseria, todo sea por un planeta ecologista pero lleno de indigentes. Pero de pronto nos aparecen los ángeles salvadores con las dagas enfundadas, no sea cosa que se asuste la parroquia. Y a la chita callando preparan la purificación del aire y de paso del cambio del paisaje a un nuevo orden visual, porque la naturaleza, tal como estamos acostumbrados, ya está muy vista. Ya tenemos 350 hectáreas en Callada, Biar y Villena en Alicante. También con 360 hectáreas Turís y Alborache, y como no podía faltar, se ha unido Valldusó y Chilches a este selecto club con sus 300 hectáreas ocupadas con las nuevas variedades rectangulares incomestibles que toman su fuente de inspiración en el sol. El nuevo paisaje que se está proyectando serán los huertos de placas solares. Tendremos nuevas energías limpias producidas en casa y muy baratas, hasta que la voracidad de los politiquillos de turno nos impongan el nuevo impuesto del sol. Somos parias aborregados a los que solo les dejan dos caminos, morir o rebelarse.
El que vulga que reflexione.
Exactament.
Pepe Montagut, un plaer haver-lo tingut i haver compartit amb vostè esta estoneta de ràdio.
Gràcies, Susana, i gràcies a l'audiència.